mezzo alle Cherchefs.
I com cada divendres, dediquem una part del programa a connectar-nos a les xarxes. Avui ho fem d'una manera especial. En aquest cas, parlarem amb una de les millors creadores de contingut de la nostra terra i ho fem per conèixer com és iniciar-se en aquest món i com fer-se un lloc en el gran oceà que són les xarxes. I ho fem també per fer safareig. Fer-ne, però, de les celebritats de fa segles. Avui parlem amb el Premi TikTok 2024, creadora referent en divulgació cultural. La Blanca Aguilera. Què tal, Blanca? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, el més habitual, quan ara ho parlàvem fora de micros, és fer contingut una mica banal, de rutina, de bellesa, de moda, d'esport, sí, fins i tot, sobretot en el cas de femení, però per què història de l'art? I com comença això?
És complicat dir quan, perquè jo, per exemple, a l'escola odiava l'assignatura d'història, història de l'art, però de cop i volta va haver una professora que em va agradar molt i allà em va començar a cridar l'atenció. I en realitat va ser molt orgànic tot perquè com a mi m'interessava anava, doncs, anava aprenent coses que després explicava als meus amics o coses així de viatges i quan vaig començar a xarxes, que és que va ser casualitat, el més natural que era parlar d'això per mi.
I què vol dir que va sortir com natural començar xarxes? Quin dia tu dius, vaig a començar a fer vídeos, va ser una cosa espontània pels amics? Quin és el teu inici?
També és molt complicat dir com la primera vegada que vaig penjar vídeos, perquè de petita jo sempre feia vídeos, ara, jo què sé, explicant què havia fet el dia, clar, era una nena de 8 anys, no tenia massa a explicar, però bueno. I com els meus pares no em deixaven tenir xarxes públiques fins als 18, no podia penjar res. I com vaig fer els 18, jo faig l'aniversari al novembre, al desembre, vaig penjar com un vídeo cantant i poc a poc vaig passar de vídeos cantant allà xerrar i parlar a càmeres. Però en tema de la uni i tal vaig haver de parar i després vaig com tornar a començar i tal. Aleshores és com complicat dir, vale, vaig començar aquell dia, perquè no hi ha un dia que digui, vale, aquest dia començo xarxes sí o sí. Va ser com molt més fluid i molt més natural.
Però clar, ara fa uns mesos guanyes el Premi TikTok 2024, sí, ja tens, per exemple, fa poc vas arribar a 100.000 seguidors a Instagram, gairebé 1 milió a TikTok. Entenc que hi ha un moment en què això es converteix en una cosa més sèria.
Sí, 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 però també va ser perquè la gent de cop i volta deia, ostres, fas coses a xarxes, i va ser més per la reacció de la resta que no per mi, perquè com sóc una persona de lletres i d'art, el tema números no ho entenia massa. Aleshores va ser més com per la reacció de la gent que no pas pel tema dels números i tot això.
I ara abans deies que no t'havies interessat per la història d'art fins potser batxillerat, fins trobar aquesta professora, que això és una cosa que sí, sol passar. Després has estudiat una cosa més concreta d'història de l'art?
El que he fet jo és comunicació audiovisual, perquè clar, és el que et deia, a mi no m'agradava gens, va ser només a batxillerat que em va agradar i vaig pensar, m'ha agradat durant 2 anys, no és plan d'estudiar una carrera que realment no m'ha agradat al llarg de la meva vida. I vaig fer comunicació audiovisual, però mentrestant jo m'anava formant, en aquest cas m'anava formant d'història de la moda, perquè jo anava a fer, bueno, volia fer els vestuari de ficció, de sèries i de cinema i coses així, i vaig començar a fer per jo sola, amb formacions i tal, història de la moda, i vaig veure que també podia fer formacions d'història de l'art, podia fer formacions de mitologia, i a poc vaig anar com aprenent cosetes.
I, escolta, tornant una mica al que és començar a fer contingut i al que al final suposo que s'ha convertit en la teva feina, tu ja tens la percepció de que ets una creadora de contingut o encara no t'ho creus?
Ui, és complicada la pregunta, perquè he tingut la sort de convertir el meu hobby en algo lucratiu i que es pot considerar una feina. Aleshores és més complicat distingir on acaba el hobby i on comença la feina que no dir, sí, això és una feina. Perquè clar, és que és això, és no sé, és complicat.
I ara, anant una mica endinsant-nos en el que és el teu contingut, per qui no et conegui, ja hem parlat d'història de l'art, però no parles d'etapes d'història de l'art, que també, o d'història en general, parles d'aspectes de personatges històrics que poca gent sap o que la gent no s'ha volgut que sàpiga. Com t'informes tu? Quines són les teves fonts per arribar a aquestes històries tan amagades d'aquests personatges?
Per començar, és que soc molt xafardera. Aleshores, m'encanta descobrir coses així com petites curiositats i anècdotes. I després, jo penso que una vegada comences a informar, una cosa et porta a l'altra. És a dir, potser al principi no saps per on començar, comences a fer una formació, de cop i volta et parlen d'una dissenyadora, comences a investigar sobre aquesta dissenyadora i una cosa et porta a l'altra. I al final, quan més aprens, més te n'adones del poc que saps. I tens més ganes d'aprendre i aprendre i aprendre.
Clar, però jo m'imagino, m'informo per una història, per exemple, això que la història entre Dalí...
Sí.
Vale, però has arribat a fer un llibre només d'aquest tipus d'història. Com arriba la proposta del llibre? Com ha estat el procés creatiu? No sé si has tingut ajuda d'algú altre, d'algun historiador.
El llibre va arribar realment perquè la meva parella ha estudiat bueno, tema d'editorial i tal, i em va dir, això que fas a xarxes podria fer en un llibre. Jo vaig pensar, aquesta persona està sonada. Però no, bueno, tenia raó. I vam començar, vam fer una mena de dossier de venda, vam fer una portada i vam fer un primer capítol, i vam començar a moure-ho a veure si algú li interessava. Al principi no rebíem massa resposta ni no respondien els nostres mails, però a mi m'anaven arribant altres propostes de llibres d'altres editorials. Jo no estava preparada per les propostes que a mi em feien i no em sentia identificada ni em sentia que tocava fer això, però els deia, mira, això no em sento preparada, però tinc aquesta altra proposta, a veure si us interessa. Al principi no va agradar massa, però de cop i volta va haver una persona que ens va donar la llum verda, ens va donar l'okay, i vam començar a escriure-ho. I el procés d'investigació, a mi em van molt bé el que són més bé les revistes i els articles, perquè a vegades, quan tu llegeixes un llibre, hi ha massa informació molt àmplia. En canvi, el que jo necessito és informació molt concreta d'un tema molt concret. Aleshores, els articles de revistes i coses així van molt bé. I hi ha revistes online que van perfecte per aquest tipus de coses.
Però acaba de ser informació concreta o sempre està la possibilitat de que sigui una hipòtesi, de que sigui un rumor?
Clar, jo sempre intentava el llibre, si era un rumor, dir, deien o es rumorejava, perquè sempre hi ha molts rumors, però clar, penso que al final si es crea un rumor també és un reflex del moment històric i la persona que envolta aquell rumor, és a dir, també diu d'algú que es crea aquell rumor al voltant d'aquella persona o aquell moment històric.
I escolta, no cal que t'extenguis, però si llegim una mica el resum d'aquest llibre, acaba dient, sabies que existeix un Tinder medieval que va existir. Sí. Explica'ns una mica què era allò del Tinder medieval, perquè ho sàpiguen els que ens escolten.
Sí, realment va ser una mena de... No existia un Tinder medieval. Va ser com per resumir que a vegades a Tinder el que fem és sintetitzar la nostra imatge en icones concretes, doncs va ser una mena de... Per poder explicar el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, doncs diu una mica que feien el mateix, per sintetitzar tota la idea aquesta de Déu ho veu tot, ho escolta tot, ho feien amb icones, igual que nosaltres ho fem amb Tinder, que posem com a emoticones i coses així per explicar com som nosaltres. És una forma de sintetitzar una idea en imatges.
I també, a part d'un llibre, t'has endinsat en el món del podcast. El 2023, per la teva banda, crec, vas muntar Radio Terror amb Blanca Aguilera, que està a Spotify, si el volen escoltar. I el 2024, però, de la mà de Podimo, en aquest cas, no te l'havies preguntat, amb Blanca Aguilera. Explica'ns una mica en què consisteixen aquests podcasts, perquè no acaben de ser el teu contingut de TikTok, per exemple.
Clar, el meu contingut de TikTok potser és més història, tot i que... És que, clar, jo aquests límits de història de l'art, història de la música, història de la moda... És que penso que tot és molt més fluid al final, perquè no només els artistes s'inspiraven en dissenyadors i tenien amistat, sinó que a més, és el que dic, succeeix en un moment històric, aleshores té més sentit entendre-ho com una forma fluida que no pas com una cosa més rígida. La història de la moda i acaba aquí, la història de la moda, la història de l'art comença aquí i acaba aquí. I el podcast, en realitat, són petites curiositats de l'actualitat, però que moltes vegades tenen una raó històrica i una raó de fa molts anys darrere d'aquestes petites curiositats, com per exemple, per què mengem crispetes al cine, perquè els barbers que tenen com aquest símbol vermell i blanc, doncs perquè hi ha aquest símbol, perquè hi ha tants coloms sense potetes i coses així.
Però també toques temàtiques com més d'actualitat, com el true crime, no? Tens un podcast parlant de l'assassino de la Baraja, no sé si és un altre vessant dels teus gustos al true crime.
Sí, és que a mi m'interessava molt, bueno, m'interessa, però vaig haver de resumir una mica i de dir, vale, concentra't en aquest tipus de contingut, però m'interessa molt el que és la psicologia, especialment la psicologia de persones que potser no tenen aquest punt d'empatia que penso que és tan humana. Aleshores, em sembla molt interessant com una persona pot arribar a fer coses que per nosaltres són impensables.
I parlem ara de la teva secció estrella, si entreu al seu TikTok o al seu Instagram, ràpidament localitzareu quina és, que és cancel·lant personatges històrics. Sí. Escolta, quina és de les teves històries que has explicat, quina és la teva preferida?
De Cancelando?
Sí.
Ui, jo crec que Mozart, perquè és la més divertida, en realitat. És que, clar, a Cancelando personatges històricos, que és una secció que el que intento és contextualitzar, no és realment cancel·lar, és a dir, per entendre un artista, una figura històrica, un músic, moltes vegades no s'explica la part dolenta o la part més fosca, i realment penso que és molt necessària per entendre l'obra. Jo sempre poso l'exemple de Picasso. Picasso, bueno, era maltractador i era un home molt masclista i va fer una sèrie de retrats de dones plorant, perquè eren les úniques dones que hi coneixia, que eren dones tristes. Aleshores, si tu no expliques aquesta història de maltracte, no entens aquesta sèrie d'obres de Picasso. Aleshores, la història que a mi més m'agrada de Cancelando Personajes Históricos és Mozart, perquè tampoc té massa cosa cancel·lable. És a dir, l'única cosa així mínimament cancel·lable entre moltes cometes és que intentava tirar-li la canya a la seva cosina, que bueno, en aquella època doncs, potser no era tan estrany, però ho feia amb acudits i jocs de paraules relacionats amb pets, caca i cul. I que tu t'imagines a Mozart com un home molt senyorial i de cop i volta llegeixes aquelles cartes i dius, però aquesta persona és que sembla que es diu català, és que era molt escatològic aquest home.
I ara deies, és molt important saber, conèixer a l'autor sí. per entendre l'obra. Tu separes l'obra de l'autor?
No. Final, punt final.
Ni en els casos antics ni en els casos actuals.
No, però és que clar, jo penso que això, vull dir, ens semblaria una bogeria separar una obra del seu context històric, del seu context cultural, del seu context artístic, perquè hem de separar del seu context personal. És a dir, l'obra d'art és una vessant de l'artista, i quan parlem de no separar l'obra de l'artista, no diem que cremarem Picassos i cremarem... No diem això, diem contextualitzar. És a dir, donar un context a aquella obra i aquell pintor, i també donar un espai a altres persones i altres artistes.
I no sé, com a persona aficionada a això, a entendre el rerefons de les obres, el rerefons de les cançons, per exemple, no sé si et fa una mica de pena que en l'actualitat ja sàpiga gairebé tot de les persones que seguim. Per exemple, en el cas de Kanye West, no cal ser molt llest per enterar-se de les coses que fa. No sé si et fa pena que d'aquí uns anys no es pugui com descobrir coses noves de Kanye West, que potser sí.
Ostres, això no ho havia pensat i ara m'he posat una mica trista. És veritat, això. A veure, jo penso que segurament hi haurà més coses a descobrir o hi haurà una nova interpretació, perquè no només diu molt l'artista de l'obra, sinó la persona que consumeix, de com consumeix aquella obra o com interpreta aquella obra. Però bueno, no, mai ho havia pensat, això.
Doncs és important donar-ho una volta, perquè el teu contingut, clar, serà com difícil de recrear, perquè és que ho sabem tot, és molt difícil. Tenim a l'abast totes les informacions. Abans potser teníem a l'abast la informació local, la informació del nostre país, però ara ens assabentem en minuts, en qüestió de minuts, de qualsevol cosa que passi. Bé, has viatjat a alguns dels llocs de què parles? Entenc que t'agrada la mitologia, t'agrada la història, entre que Itàlia ha de ser com un país en què doncs, la història floreix. No sé si has estat als llocs dels quals has parlat dels vídeos.
En realitat he estat a molts pocs llocs. He estat a Roma, he estat a París, però sóc una persona que té moltes ganes de viatjar i conèixer de primera mà doncs les històries, perquè penso que un cop ets allà entens molt millor tot. És a dir, vaig anar, per exemple, fa un parell de mesos a Arles, que és on Van Gogh va pintar la seva Nit estrellada i les seves grans obres, i com que ho entens una mica més, o com a mínim empatitzes potser més, que jo penso que és el maco de l'art i de les històries personals.
I ara entrem ja al que ens porta una mica aquí, que has estat premiada amb el Premi TikTok 2024, creadora referent en divulgació i cultura. Escolta, què se sent que et donin des del teu gremi, bé, si et sents del gremi, un premi com aquest, un reconeixement tan important davant de tanta gent?
És molt especial, és molt xulo, i sobretot jo penso que és un reconeixement de que a la gent li interessa la història, li interessa la cultura, perquè penso que especialment les noves generacions tenim aquesta imatge de que passem de tot, de que no ens ve de gust estudiar, i sí que ens ve de gust aprendre, però simplement hem d'adaptar aquest aprenentatge o aquestes històries a la forma que tenim de comunicar ara. Aleshores, penso que va ser més com una mica dir, veus com a la gent li interessen aquestes coses?
No sé quina és la percepció que tu tens de tu mateixa, però per què creus que et fa una referent en la divulgació cultural, o què és el que t'han dit que et fa una referent en la divulgació cultural?
Doncs no ho sé. Jo penso que a l'hora de fer contingut, i m'incloc en aquesta explicació, és que sempre t'ha d'agradar el que estiguis parlant, perquè jo penso que una persona pot parlar d'una cosa que potser de primeres no t'interessa gens, però de cop i volta t'ho explica una persona amb interès i amb ganes i et comença a agradar. I penso que és una de les coses que fa especial també la divulgació, i m'incloc amb el meu contingut, que el meu contingut m'agrada molt fer-ho. O sigui, jo gaudeixo molt.
I com et veus en un futur proper en aquest camp, perquè després també et preguntaré pel tema de la música, però en aquest camp, quina creus que és la teva projecció o quin serà el teu camí a les xarxes? No sé si d'arribar a ràdio, a tele...
Em fa moltíssima angoixa parlar del futur. Sempre, sempre, sempre. Aleshores, jo faré, si puc, perquè clar, també és un privilegi poder fer això, però intentaré fer el que em faci feliç. Ara que has mencionat doncs, la tele, la ràdio, més mitjans tradicionals sempre m'han cridat molt l'atenció, però no t'ho sé dir, no ho sé.
I amb la música què farem? Perquè també t'agrada, no?
La música és que és una extensió de mi, és una forma de teràpia i de meditació, aleshores no crec que la deixi mai.
Doncs ens hem quedat sense temps, Blanca, encantadíssims de comptar amb tu. esperem poder escoltar-te alguna altra vegada a Ràdio Sant Cugat, perquè la veritat és que tant el teu contingut com tu ets molt didàctica, i res, moltes gràcies per passar per Ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies.